Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom. Com cada tercer diumenge de mes, us proposem passar mitja horeta parlant de ciència. Ciència a l'abast de tothom. Els oients recordareu que el primer programa el vàrem dedicar a analitzar l'evolució de la ciència, els avenços en aquest final de segle XX. En aquest programa d'avui, us proposem girar els ulls en coses més properes, més a casa nostra, a casa vostra, per adonar-nos que, començant pel lloc on tenim ubicada la casa, el sistema com s'ha edificat fins a l'últim utensili, encabim en la mateixa tota una colla de materials i de contaminants que poden ser provocadors de bones o de males estrogàncies. Per això l'hem interrogat al programa d'avui preguntant-nos: vivim en casa sana? Cada vegada pren més interès i molts cops és preocupant l'ambient en què vivim, el que respirem, a on ens movem a casa, al lloc de treball, a les escoles, als llocs públics i tants d'altres. Aquesta dependència entre el lloc on vivim i la manera de viure ha donat pas a una ciència moderna, molt moderna, denominada geobiologia. La paraula ho diu tot: geus, de la terra, i bios, de la vida. Per tant, és la vida sobre la terra. És molt vella, però també molt desconeguda. En països orientals no s'ha deixat mai. Té un origen a la Xina i a l'Extrem Orient, i ja la practicaven fa més de 4.000 anys. I aquí tan sols en fa uns 30 anys que ha entrat en el món occidental i ara s'hi dona crèdit cada vegada més en els països que en diem avançats. Segons aquesta disciplina, la geobiologia, la salut física, i psíquica de les persones, dels éssers vius en general, per tant també els animals i les plantes, depèn del lloc precís on vivim, on dormim o on treballem. Hem passat, això és veritat, d'una societat rural que vivíem a l'aire lliure a trobar-nos tancats entre quatre parets, això la major part del temps. La pròpia Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha encunyat l'expressió de síndrome de l'edifici malalt, síndrome de l'edifici malalt, i això vol simbolitzar tot un conjunt de molèsties o de malalties que afecten algunes persones en el seu lloc de treball, especialment quan la vida es desenvolupa en grans edificis, en grans oficines, en despatxos d'ús públic, normalment poc ventilats i amb un alt grau de tecnificació, d'aparellatge de tot tipus. D'entrada us voldria recordar que molts d'aquests estudis es troben en una fase d'experimentació i per tant no convé que ens alarmem ni prendre'ls al peu de la lletra, però sí tenir-los en compte. Intentarem donar algunes pautes, alguns arguments a favor de disposar d'un ambient saludable a la llar de cada un, i ho farem dividint el programa d'avui en tres apartats. Parlarem primer de la situació de l'habitatge. En segon terme ens volem referir a l'aire a l'interior de la casa i en tercer, la neteja de la llar com a font de contaminants. Anem a parlar, doncs, de la situació de l'habitatge. Quins materials tenim al subsol del nostre edifici, de la nostra casa? Comencem per aquesta part més bàsica, el propi terra, el subsol de la casa nostra. Fixeu-vos, les roques i els sediments del subsol poden contenir materials lleugerament, o no tan lleugerament, radioactius, el que heu sentit, radioactius. A través de les esquerdes obertes per corrents d'aigua subterrània, a les falles geològiques que hi pot haver al subsol, filtrant-se pels materials de la construcció, es pot escapar un gas provenint de roques més profundes que el coneixem com a gas redó. Aquest gas és derivat d'un procés de desintegració de l'urani i que emet, per tant, radiacions radioactives de les que es denominen partícules alfa, molt penetrants. Es troba tot, sobretot quan hi ha materials granítics, que és una barreja de quars i de feldespat i tal, que són rics en fosfats, i acaba concentrant-se a les cases o a les habitacions que estiguin poc ventilades i finalment encapsulades amb un gran aïllant tèrmic, com solen ser moltes d'elles. No solament aquest gas redó que ve del subsol, sinó que també tota una colla de materials de la construcció poden aportar un cert nivell de radiacions radioactives a la llar. Els rellotges lluminosos, per no anar més lluny. Els panells d'instruments incorporen també materials radioactius, fosforescents. Com a curiositat, podríem dir que la pròpia làmpada del càmping de Butà, la famoseta làmpara que encenem doncs, el dia que ens quedem sense llum, al cremar aquella camiseta posa incandescent un material radioactiu que és el tori. El terra de gres, els estris de ceràmica, les decoracions envidriats, els vitrificats, són potencialment emanants de radiació radioactiva. Les pedres de joieria, en algunes d'elles. No es tracta de preocupar ningú, ja que cada vegada aquests materials estan més controlats des de tots els punts de vista, però sí tenir-ho en compte i pensar que el millor per eliminar radiacions innecessàries i aquest gas redó del subsol de casa és la ventilació acurada. Anem a tractar ara de tota una xarxa d'energies que corre per sota nostra. A sota, el subsol de la Terra, de la casa nostra, hi ha una colla de radiacions penetrants, una colla de vibracions que cobreixen la superfície de la Terra. Estan formades, ja ho dèiem abans, per l'encreuament de corrents o de vetes d'aigua subterrània, falles geològiques, esquerdes, que provoquen a nosaltres i als altres éssers vius problemes d'excitació, d'irritacions, de mal dormir i moltes alteracions més. Podríem dir que aquesta xarxa sota nostra és un verdader sistema nerviós de la Terra. Els estudis més rigorosos sobre aquest tema els ha dut el metge, el doctor Hartmann, Ernest Hartmann, de la Universitat de Heidelberg, d'Alemanya, que els va iniciar al començament dels anys 50, per tant tenen ja pràcticament 50 anys d'existència, i intentava relacionar diverses patologies de les persones i el lloc on vivien. Va arribar a la conclusió que el lloc on vivim, allà on dormim o allà on treballem, té una gran incidència sobre la nostra salut, molt important. En definitiva, sembla que aquest entrellat de línies sota terra, formades per corrents d'aigua subterrània, repeteixo, per esquerdes, per fissures, per falles geològiques, per canalitzacions d'aigua o per línies enterrades, i ara darrerament ja incluïm la fibra òptica, pot crear tota una malla coneguda com xarxes Hartmann, degudes al metge alemany, per on surten fluxos d'energia en forma de radiacions que influeixen en els que ens trobem a sobre, en els humans que vivim a sobre. Provoquen aquests éssers vius, com hem dit, excitació, nerviosisme, irritació, mal dormir i molts altres malalties. Un breu repàs ens diu que aquestes zones de gran activitat telúrica, se'n diu energia telúrica, nosaltres no els podem controlar i creen grans problemes, però en canvi poden haver estat llocs preferits pels antics per edificar els seus monuments. S'ha descobert que la majoria de piràmides, de criptes, de cofradies, de catedrals, de monestirs, s'han construït precisament a on es creuen aquests entrellats que nosaltres en diem patògens. Els que primer ho van fer-ho van ser els que en deien els paleosaurís o els geomans, que localitzaven els punts més sensitius de la Terra. Sembla que el propi camí de Santiago segueix un recorregut, una veta, d'aquesta línia telúrica molt forta. Més tard van ser els egipcis, els grecs, els romans i també, en menys anys, els monjos benedictins o cistercians, els que van aprofitar aquests coneixements per edificar els seus llocs de culte. Si per viure-hi nosaltres no són adequats, són llocs patògens, sembla que són de cabdal importància pel culte, per la meditació, pel recolliment, per la concentració d'idees, podríem dir-ne. En posarem alguns exemples. La muntanya de Montserrat i el propi monestir es troba sota una zona de gran activitat telúrica, una de les més altes de Catalunya, amb unes importants vibracions. El Montseny, a Sant Llorenç del Munt, són també zones de trobada d'aquesta energia còsmica, i sembla que l'energia del cosmos, de l'altura, s'entrellaça, es relaciona amb l'energia telúrica de sota terra. A Poblet i Santes Creus, amb aquests monestirs cistercians, a la ruta del Cister, passa exactament igual. El Canigó, a Sant Miquel de Cuixà, amb el monestir benedictí, un altre exemple. A les Valls de Núria i exactament en el lloc on hi ha el monestir, també passa. A la pròpia Barcelona, la Sagrada Família, la cripta de la Sagrada Família, es troba on abans hi havia un dolmen i és un dels centres més potents d'energia telúrica subterrània de Barcelona. El Parc Güell, el claustre, la Catedral de Barcelona o el monestir de Sant Cugat estan sobre una xarxa d'aquestes que en dèiem Harman, d'alta energia telúrica. El llac de Banyoles, els volcans d'Olot, el delta de l'Ebre, a Peníscola, a les platges d'Altafulla, que són molt beneficioses, a Empúries, a les Illes Medes, a Cadaqués, podríem anar anunciant molts més exemples. El Cap de Creus és una punta on la terra s'endinsa en el mar i això provoca, crea una forta activitat energètica, un dels més forts també de Catalunya. Hi ha ciutats ben orientades sobre aquestes xarxes, Harman, que en dèiem, beneficioses. Per exemple, es parla de que Berlín té una retícula rectangular orientada nord-sud i est-oest que és beneficiosa segons aquesta energia subterrània. La Ciutat Vella de Barcelona, exactament igual, està ben orientada respecte a aquesta xarxa i, per tant, és una posició idònia, hasta per dormir i descansar. Sembla, en canvi, que l'Eixample, el Pla Cerdà, està orientat en diagonal respecte a aquesta xarxa Harman, telúrica, i la gent, d'alguna manera, no pot dormir bé. No es pot orientar al nord correctament. Això crea un sobreesforç, una fatiga, un cansament, i es requereixen més hores de dormir i el rendiment laboral és inferior. Podríem parlar d'exemples de cara als animals, les abelles, col·locades en zones d'alta activitat telúrica. A sobre d'aquests encreuaments, augmenten considerablement la producció de mel. Sembla que entre un 20 i un 40% s'ha experimentat que poden millorar-ho i que, més a més, no agafen malalties. Les migracions de les aus segueixen també unes rutes que tenen molt que veure amb aquestes línies telúriques. Els gossos busquen el lloc millor per dormir d'acord amb activitat telúrica que hi ha sota terra. Ho saben bé els pastors d'ovelles que ho apliquen deixant que el gos s'ajagui allà on ell escolleix per passar millor la nit i aquest serà, sens dubte, el millor lloc i, per tant, no patogen. Els gats sembla que tot el contrari, cerquen llocs molt excitants i, per tant, per nosaltres serien de molt mal dormir. I ara ens podríem preguntar, doncs, després d'aquestes reflexions prèvies, d'aquestes teories, però que sembla que ja estan molt corroborades del doctor Harman i altres que ho han estudiat últimament, on podríem situar el llit? Una pregunta que qui no se l'ha fet de moltes vegades. Jo diria que, d'acord amb tot el que hem dit, caldrà no situar mai el llit de casa en un possible encreuament d'aquestes línies pertorbadores, com són les venes d'aigua subterrània, mai a sobre d'una vena d'aigua subterrània, mai a sobre d'una falla, mai a sobre d'una esquerda del subsol, mai a sobre d'una línia o sota d'unes línies d'alta tensió o de transformadors, evitant el que es pugui la proliferació de cables elèctrics a la façana de la casa, evitar llums i fluorescents a prop del llit, en tot cas han d'estar molt ben protegits, evitar rellotges digitals, televisió, ràdio, prop de la capçalera del llit, que provoquen trastorns, mal de cap, dificultats de respiració, nas tapat, roncs, tos i moltes altres manifestacions. Un costum que ja era estès amb els habitants del Tíbet és que quan s'instal·la una nova casa, aquests anaven provant de dormir un temps en llocs i orientacions ben diferents de l'habitació que escollien, fins que comprovaven que el lloc els resultava favorable i reparador del son. I preguntareu, com puc saber jo si a sota de casa meva passen o no aquestes línies energètiques i pertorbadores? Per descomptat no és gens fàcil, ja que les variacions, les alteracions, els nivells d'energia que estem parlant són molt petits i, per tant, molt difícils de detectar. No obstant, comença a haver-hi experts en aquests temes, aparells de mesura molt específics, denominats magnetòmetres, i tota una documentació, una bibliografia, que també penso informar-vos al final d'aquest programa. Thank you. Bé, amics que ens escolteu, hem estat parlant en la primera fase d'aquest programa de la ciència a l'abast de tothom de tota aquesta xarxa d'energies que corren per sota nostra. Anem a referir-nos ara a l'aire que tenim a l'interior de la casa. Alguns materials que construïm, edifiquem i que poden ser o que són sospitosos. Estem en un programa de medi ambient i, per tant, ens hem de referir a tot allò que pugui ser incisiu, que pugui ser donant-nos alguna mala estrogància a casa nostra. Dèiem al començament del programa que hi ha el síndrome de l'edifici malalt i que aquesta nomenclatura ja està reconeguda per la pròpia Organització Mundial de la Salut per definir tot un conjunt de molèsties i de malalties que afecten algunes persones en el seu lloc de treball, especialment quan aquestes es desenvolupa, quan el treball es desenvolupa en grans edificis, en oficines, en despatxos, en usos públics, normalment poc ventilats i amb un grau de tecnificació avui dia molt elevat al seu interior. Cal indicar que el malalt no és el treballador, sinó que el malalt és l'edifici, i aquí està la diferència. El malalt és l'edifici, ja que quan el treballador abandona aquell lloc de treball, el símptoma desapareix. Aquests símptomes es van començar a detectar als anys 80, portem una vintena d'anys, sobretot arran dels trastorns provocats pel l'amiant, aquest material que haureu sentit de parlar, doncs, aquest aïllant que es posava a les finestres o la teulada o el sota, els sostres morts, on les escoles dels Estats Units el van començar a prohibir per intuir que provocava que podia ser cancerós. Són unes fibres incombustibles, ataquen els pulmons i provoquen una malaltia que es denomina amiantosi o asbestosi, perquè es diu amiant o asbest, i aquests acaben doncs, donant un càncer de pulmó. Ja dic que pot ser present amb aïllant de finestres, encara n'hi ha, però ara cada vegada està més prohibit i no se'n posa de nou. Els sostres, conductes de calefacció, amb aire condicionat, etc. Podríem referir-nos singularment que el destacat edifici en forma de creu de Brussel·les, el famós Barlimont, edifici emblemàtic, que és la seu de la Comunitat Europea, en els seus inicis el van aïllar amb aquest material, amb l'amiant, i fa uns anys que s'ha intentat reformar-lo totalment i es pensa en enderrocar-lo, donades les dificultats per eliminar tot aquest material que conté el seu interior. La pròpia Casa Blanca, on té la residència el president dels Estats Units, va ser analitzada i revisada totalment, acuradament, amb tots els materials de construcció que hi havia, amb les entrades d'aire i d'aigua, amb les fuites que hi podia haver, amb els terres, ja que sospitava que el propi expresident George Bush i la seva esposa, Barbara, havien contret una malaltia al tiroides que era molt difícil d'explicar si no l'atribuïen a la contaminació del lloc de residència. Està clar, doncs, que cada dia es doni més importància als materials de construcció com a font de contaminació interior dels edificis i, per tant, també hi ha un control i una homologació molt més acurada. Vegem alguns contaminants que ens afecten a l'aire de l'interior de la casa, alguns components que introduïm doncs, sense saber-ho moltes vegades. Tots coneixem que les combustions, quan cremem un combustible a casa amb la calefacció, la cuina, la llar de foc, poden provocar, si la combustió no és completa, monòxid de carboni, que és un gas altament problemàtic perquè forma amb la sang el que en diuen la carboxihemoglobina, que acaba provocant una somnolència a la persona, on, si estàs a prop d'aquest gas, mal de cap, pèrdua de coneixement, augment de trastorns cardíacs i, en casos límits, la mort. Uiteu, recentment, el passat 18 d'octubre, van morir 5 persones, tota una família sencera a Madrid, segons sembla, per un escalfador que cremava malament i acumulava aquest monòxid de carboni, aquest CO que en diem els químics, que també es produeix en gran quantitat a l'engegada dels cotxes, sobretot si estan en un garatge o en un soterrani i en llocs doncs, tancats, amb poc oxigen. Altres gasos, com el diòxid de sofre, o els òxids de nitrogen, o el metà, o la pudor, o els podrits, són fonts que provoquen efectes irreversibles per la salut. Afecten la respiració, la gent que pateix asma, i alguns d'ells són cancerígens, principalment aquells que són derivats del petroli, com poden ser el que coneixem com hidrocarburs aromàtics policíclics. Hidrocarburs derivats del petroli de cadena orgànica llarga. Cal extremar les precaucions per obtenir una correcta extracció de gasos a casa i de fums i regular bé les combustions. podeu conèixer-ho, però els aglomerats de fusta, aquest material contraxapat, doncs es fa amb unes resines que desprenen un producte que es diu formaldehid, que és un producte químic que irrita els ulls, provoca mal de cap i afecta també a la respiració. Aquest compost es troba també amb la neteja dels esmalts de les ungles, en els tòners secs de fotocopiadores i en altres materials. Hi ha molts mobles, pintures, vernissos, adhesius, materials de neteja personal i de la llar, que també tenen compostos orgànics, doncs que poden provocar al·lèrgies a les persones, trastorns respiratoris i que es veuen agreujades les seves malalties, sobretot els més propensos. El benzè és un potent tòxic present en el petroli, a les benzineres, als gasos d'escapament dels cotxes, en el fum del tabac i en els productes químics. Aquest benzè afecta el sistema nerviós central i produeix irritació greu a les vies respiratòries. En dosis elevades és cancerigen i ataca el sistema immunitari i pot arribar a produir leucèmia. Una colla de productes derivats del clor, el tricloretilè, el percloretilè, són dissolvents àmpliament utilitzats en el rentat en sec de vestits, en tintes, en diluent del típics, per exemple, amb els estudiants, que ara està prohibit, com a vernissos, amb laques, amb adhesius o com a desengreixant a la indústria. L'exposició a elevades concentracions derivats del clor pot induir problemes de fetge, problemes renals, alteracions nervioses i fins i tot parades cardíaques o càncer. La seva toxicitat actua per inhalació, per respiració, produint símptomes de somnolència i efectes narcotitzants. No cal insistir en el fum del tabac, és un dels principals contaminants de l'interior dels locals tancats. Provoca trastorns de salut tant en els fumadors com els que hi conviuen, en els fumadors passius. Del tabac, a més dels productes típics de combustió que coneixem, aporten un alt contingut de nicotina i sobretot de quitrans, que potser se'n parla menys, i aquests quitrans, com dèiem al principi, són derivats del petroli, són derivats d'hidrocarburs policíclics que desencadenen malalties circulatòries i càncer de pulmó. La pols de casa és una font d'àcars que provoquen al·lèrgies. També hi ha partícules de metalls que solem portar enganxades a les sabates o sota les catifes i que caldria, doncs, ser curós amb tot aquest tema. I què podríem dir de l'aire condicionat com a font de problemes? Molts edificis, especialment grans blocs dedicats a oficines i a serveis, estan mal ventilats i, sobretot, amb poc intercanvi d'aire amb l'exterior. L'aire condicionat sol presentar dos problemes típics. Un, com a aire viciat o excessivament fort. Provoca sensació de tenir la boca seca i el coll o pot dur a terme infeccions respiratòries o faringitis. Un altre problema de l'aire condicionat, menys visible, és la càrrega de porqueria que procedeix de les canonades per on circula. La introduïm a la zona de treball o a les dependències de casa i pot portar des de fibres d'amiant, com dèiem al principi que era cancerigen, segur que portarà microorganismes, bacteris o virus i d'altres. Pensem que per al mantenir una constància de la temperatura de casa amb l'aire condicionat o l'aire climatitzat, aquesta precisament és el millor camp de cultiu perquè els organismes adherits a les conduccions hi visquin. Una regulació adequada i una neteja periòdica serà el millor antídot per un aire condicionat sa. M'agradaria, en aquest apartat, en aquest bloc, també parlar de la importància que té la temperatura o la humitat o la llum o fins i tot els colors a casa per millorar una casa sana. Per garantir una atmosfera interna d'un edifici, requerim que tinguem cada un de nosaltres uns 30-40 metres cúbics d'aire cada hora i que es renovés 4 o 5 vegades. Això seria l'idoni. La temperatura a l'interior de la casa, a vegades també font de problemes, hauria d'oscil·lar entre 23 i 26 graus a l'estiu i entre 20 i 24 graus a l'hivern. El que en diem humitat relativa, la humitat que té l'aire, s'ha de situar dins de casa entre un 40 i un 70%, ja que si supera aquest valor del 70%, apareix la sensació de cansament o de mal de cap. I en canvi, si es troba per sota del 40, poca humitat, es resseca la boca i el coll i s'irriten les mucoses del nas i dels ulls. Convé indicar que si la humitat relativa a l'interior de l'edifici és alta, valdria la pena reduir la temperatura, ja que l'aire calent admet més humitat. I per tant, aquesta sensació de xufogor és més acusada a l'estiu que a l'hivern. D'aquí que l'home del temps, per exemple, reflexi l'ambient de xufogor tan solament a l'estiu i es dona una funció amb la temperatura i la humitat que hi ha en l'ambient en aquells moments. Podríem parlar de la il·luminació, que és un tema menys conegut i que la seva unitat ja és una mica més difícil, és el lux. Per tenir una bona visió, doncs cal que en una casa tinguem entre 750 i 500 lux de llum, segons calgui uno fixar la vista, és clar. Com a referència podríem dir que amb 500 lux d'il·luminació equivalen a que una llum, la llum que fa una bombeta de 60 watts situada a una altura d'uns 35 centímetres. També el tema del color és interessant per viure en una casa sana. Molts de vosaltres ho sabreu. La llum blanca conté totes les tonalitats de l'arc de Sant Martí, totes, des del vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau marí o el violeta, que es descomposen al passar per un cristall, amb aquests 7 colors. El color blanc reflexa totes les radiacions i per això és el color més fresc, i així ens el duen, doncs, per exemple, els habitants del desert, els del Sàhara o els d'Egipte, no? En canvi, el color negre, pel contrari, absorbeix totes les radiacions, i d'aquí que sigui un color més calent i que pot anar bé a l'hivern. De fet, quan nosaltres veiem un objecte de color, d'un color, per exemple, vermell, el que vol dir és que aquest objecte absorbeix totes les altres radiacions de l'arc de Sant Martí, excepte el vermell, que és el que ens reflexa i ens arriba a la nostra retina. Després, a través de la retina, es descomposarà en senyals elèctriques i anirà fins al cervell. El que potser no sabem, i és que quan els ulls veuen massa un sol color, sobretot d'aquests intensos com el vermell, es produeix un cansament, una fatiga, i el cervell es veu obligat a fabricar el color complementari, en aquest cas el verd. Aquest color complementari vol dir que entre els dos farien el color blanc. I així ens puguem mantenir un equilibri intern i no arribar a l'estrès per sobreestimulació de colors. Tots ho sabem que els colors pastel, el blau o el verd són sedants i relaxen, i seran idonis per dormitoris i llocs de tranquil·litat i de repòs. El color blau relaxa les persones nervioses, el color groc estimula l'activitat mental i poden ser idonis pel lloc d'estudiar. Així mateix el color violeta, blau o verd, agranden l'espai i l'allunyen, són colors freds, mentre que el color groc, taronja i vermell encongeixen l'espai, l'apropen i són colors calents. El negre contrasta, és calent i és pesat, mentre que el blanc difumina tots els colors, és fred i lleuger. Estem, amics, en el programa La ciència a l'abast de tothom. No tenim temps per referir-nos a la neteja de l'interior de la casa com a font de problemes. A vegades netegem, i per descomptat netegem per una banda i embrutem per l'altra, introduïm molts components que poden ser d'alguna manera problemàtics i que ho deixarem per un altre programa. No voldria avui veure-us donat una sensació pessimista de que tot està contaminat, ni molt menys, però sí que crec que si ho coneixem millor, si estem més preparats, si estem més a l'aguait, en alguns casos hi posarem remei. El que sí és veritat és que estem molt temps...